tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Ja hi tornem a ser aquí, és dimecres 27 d'abril, comença un nou Sempre amb tu. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes felicitats una vegada més a totes les Montses i Montserrats, que segur tenim una i més d'una a la nostra vida.
Sí, apropet sempre de casa nostra. És dimecres, programa número 69, número així d'estos graciosets. Tenim molts de continguts durant la pròxima hora aquí al Sempre amb tu. T'he de preguntar, Fini, tu això del cafè t'agrada?
Sí, molt.
T'agrada molt el cafè?
Sí.
Doncs tenim una calera que és la millor fent cafè de la província de Tarragona.
Ara, t'he de dir que me diuen que el desgracio perquè m'agrada batejadet amb una mica de llet. No un tallat, m'agrada allò, només canviar el color, un manxadito, que dirien els castellans, una miqueta, no tallat, però sol lo trobo molt fort.
No sé si nosaltres som especialistes per parlar-ho, la que potser sí que és especialista és la Gesamí Caramés, que ahir va guanyar el campionat de baristes de Tarragona i que en parlarem al nostre temps de les notícies. Això va ser Cambrils, com també a Cambrils va ser un any més la signatura del conveni amb l'estació nàutica Costa Daurada, que aquest 2016 se segueix renovant a la població. Recordem que es parlava doncs, si l'Ajuntament a l'Ametlla de Mar seguiria dins d'aquesta estació. De moment, aquest 2016 sí.
També continuem encara amb ressaca de Sant Jordi i continuem apostant amb novetats literàries amb el nostre saló de lectura amb Dani Boquera.
Doncs sí, perquè la biblioteca renova títols aquest Sant Jordi amb propostes com per exemple el Caçador de Bruixes, que jo crec que este nom a mi se m'ha quedat ja i és un d'aquells, crec que és el bestseller català del Sant Jordi.
Les Bruixes d'Arnes va estar molt bé, va agradar molt el llibre.
Tema, per tant, doncs, que avui tractarem al nostre saló de lectura. Aquest dissabte a les 11 del matí tenim una altra cita, que serà l'audició d'adults i el concert de professors de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. En parlarem amb un dels professors d'aquesta escola, en Sebastià García, que de fet, ja t'avanço, ara després en descobrirem alguna coseta, faran algo de música electrònica. Això a mi ja em va sorprendre. Però no pensem en DJs, no pensem en DJs, pensem en instruments, que és important. I tancarem edició avui recuperant un espai que vam compartir ara fa un parell de setmanes amb la Ruth Freixedes amb les emocions. Avui no es pot acompanyar, però sí que ho tindrem en els pròxims dies aquí al Sempre amb tu. Com ja veieu, molts continguts durant la pròxima hora i que comencen ara mateix amb les notícies. Te apuntes, Fini?
Som-hi.
Vinga, anem-hi.
Notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimecres a la Cala Ràdio, signat el conveni amb l'estació nàutica Costa Daurada per aquest 2016.
Amb l'acord es pretén diversificar l'oferta actual promocionant el turisme nàutic. La calera Gesamí Caramés guanya el campionat de baristes de Tarragona.
Ha obtingut el títol al campionat organitzat a l'Escola d'Hoteleria de Cambrils pel Fòrum Cultural del Cafè i Cafès Medalla d'Oro de Brasília. L'assassí d'Estela Calduc ha d'ingressar a la presó 6 anys després.
El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos presentats per la defensa. L'Eurocambra qüestiona l'estat als cabals ecològics del Pla Hidrològic de l'Ebre.
Un informe demana un estudi en profunditat que la Comissió Europea vigili de prop i diàleg constructiu al govern espanyol. Els partits d'esquerres de Tortosa aposten per l'opció de retirar el monument franquista davant la consulta popular.
Convergència Democràtica de Catalunya no es posiciona amb cap de les dues alternatives ni farà campanya i el Partit Popular defensa mantenir-lo. Amposta reclama per unanimitat reduir la ràtio a les aules d'infantil i primària.
El pròxim 17 de maig se sabrà si finalment Amposta per al curs que ve una línia de P3 i es queda amb 9 grups. titulars de l'actualitat d'aquest dimecres que tot seguit repassem a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dimarts al matí a Cambrils va tenir lloc l'acte de signatura del conveni de col·laboració de l'estació nàutica Costa Daurada i els municipis de l'Ametlla de Mar, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils i Salou, per tal de fomentar el turisme nàutic en aquesta àrea del litoral català. Tots cinc municipis tenen la voluntat de donar suport a l'estació nàutica per tal que aquesta pugui promocionar i comercialitzar productes turístics relacionats amb el mar, així com crear-ne de nous per tal de diversificar l'àmplia oferta d'oci actiu al litoral de la costa. Costa Daurada. Amb la reedició un any més del conveni es diversifica l'oferta turística actual de les 5 poblacions, s'amplia amb nous productes i es continua treballant per desestacionalitzar i allargar la temporada turística. En concret, a l'Ametlla de Mar es donarà suport per l'obertura d'una oficina de l'estació nàutica durant la temporada turística que s'utilitzarà com a punt d'informació, contractació i venda dels serveis que gestioni l'estació. Tot i que en un primer moment el consistori Calero va ser força crític a l'hora de mantenir-se aquest 2016 dins l'estació nàutica Costa Daurada, finalment es va decidir per mantenir l'adhesió ratificada en aquesta signatura. El cost per a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar serà d'aproximadament 6.000 euros. Així ho explica l'alcalde i regidor de Turisme, Jordi Gaseni.
Tenim la responsabilitat de demanar els millors serveis doncs, per al nostre poble i que els recursos que utilitzem, els recursos econòmics que surten de l'Ajuntament, doncs, estan utilitzats de la millor manera. I amb això doncs, bueno, vam ser crítics, com és qualsevol doncs, que estima doncs, allò que, aquells recursos que té perquè estiguin utilitzats de la millor manera, com hem dit. No? I en aquest cas, ara el que hem donat doncs, és un any més doncs, de col·laboració i de pertanyença dins de l'estació nàutica perquè entenem de que també doncs, el plantejament que se'ns fa doncs, a nivell de publicitari, a nivell de promoció de producte turístic doncs, és important i també doncs, hem de veure doncs, la importància que té doncs, poder unir esforços. No és el mateix un ajuntament sol que un grup d'ajuntaments doncs, on puguin aportar doncs, una sèrie de recursos que podem arribar a molts altres llocs. De totes formes, ens donem aquest any doncs, sobretot per veure doncs, estos compromisos doncs, que l'estació nàutica doncs, té amb l'Ametlla de Mar, doncs, veure com realment doncs, puguen ser complerts i també doncs, que aquelles coses, doncs, aquelles accions doncs, que des de l'Ajuntament reclamem pels recursos que aportem doncs, són satisfets i que realment doncs, tinguéssim la sensació de que aquells diners que hi destinem, que no són molts, però que són diners, doncs, van ben destinats.
L'acte també ha servit a Joan Albert Campos per acomiadar-se com a president de l'estació nàutica Costa Daurada. Campos deixa la presidència de l'entitat després d'haver estat president en dues ocasions i vinculat a la mateixa des dels seus inicis. Properament s'iniciarà el procés per tal de convocar les eleccions i escollir la persona que el substituirà en el seu càrrec. I continuem a Cambrils, perquè la Calera Gesamí Caramés ha guanyat el campionat organitzat per l'Escola d'Hoteleria de Cambrils pel Fòrum Cultural del Cafè i Cafès Medalla d'Oro de Brasília i competirà pel títol del millor barista de Catalunya a Barcelona, que s'organitza dins el marc d'Hostelco, al Saló de l'Equipament per a la Restauració d'Hoteleria i Col·lectivitats el pròxim mes d'octubre. Gesamí Caramés segueix així un any més guanyant aquest campionat provincial després que ho fes també el 2015 a Reus. En l'acte que es va celebrar aquest dimarts al matí a l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils hi van participar 4 concursants patrocinats per Brasília i van haver d'elaborar en un quart d'hora 4 espressos, 2 cappuccinos art i 2 combinats de creació pròpia amb alcohol i 2 sense. A banda de Caramés, Neus Fages ha obtingut el guardó de barista de plata, un segon lloc que també li obre la possibilitat de participar en el campionat de Catalunya. I Cristian Trocoli ha aconseguit el guardó de bronze. Un centenar d'alumnes de l'escola d'hoteleria van assistir al campionat, juntament amb professionals del sector, membres de la junta directiva del Fòrum Cultural del Cafè i de les empreses col·laboradores.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'home condemnat per la mort de la rapitenca Estela Calduc l'any 2010 durant l'atracament a una sucursal bancària de Cambrils haurà d'ingressar finalment a presó. El Tribunal Suprem va desestimar el passat 14 d'abril els recursos presentats per la defensa i pel Ministeri Fiscal. Així, Manuel Amancio Álvarez complirà la pena de 21 anys i mig de presó, a la que va ser condemnat el 27 de juliol de 2015 pels delictes d'assassinat, robatori amb intimidació i tinença il·lícita d'armes.
Segons recull la sentència, la defensa va recórrer la decisió de l'Audiència de Tarragona adduint que s'havia vulnerat el dret a un procés amb totes les garanties, a un jutge imparcial i a la presumpció d'innocència i que s'havia produït un error en la valoració de la prova documental, concretament fent referència a les gravacions de seguretat de la sucursal del Banc Santander on van tindre lloc els fets i que ha estat la prova clau per identificar els autors de l'atracament. Els magistrats, però, han desestimat tots els supòsits argumentats per la defensa. Consideren que no es pot concloure que el jutge hagués perdut la seva imparcialitat i que les gravacions són proves aptes per destruir la presumpció d'innocència de l'acusat. El Tribunal Suprem conclou que la identificació d'esta persona resulta viable a través de les imatges, malgrat que els atracadors van fer servir perruca i altres elements postissos per ocultar la seva identitat. Ara, el Bravo s'enfronta a 18 anys de presó per assassinat, 2 per robatori amb intimidació i ús d'arma i també en grau de temptativa, i a la pena d'un any i mig de presó per tinença il·lícita d'armes. També se li va imposar una indemnització de 800.000 euros per als pares i les dues germanes d'Estela Calduc, com una compensació per a les dues treballadores del banc que van presenciar els fets.
Més qüestions territorials. El Parlament Europeu qüestiona els cabals ecològics del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre en l'informe que estan enllestint els eurodiputats que van visitar Catalunya el 8 de febrer. Segons l'Esborrany, l'Eurocambra recomana la realització d'un estudi en profunditat sobre els cabals ecològics de les àrees protegides i demana a la Comissió Europea que vigili de prop si compleix la legislació comunitària. A més, els eurodiputats reclamen al govern espanyol un diàleg constructiu amb la Generalitat, les ONG i la societat civil i sospiten que la disputa pel Pla Hidrològic de l'Ebre pot ser el resultat de possibles conflictes d'interessos entre la regió i les autoritats estatals. En l'esborrany de l'informe, la delegació d'eurodiputats que encapçala el conservador eslovac, Pál Saky, adverteix al govern espanyol que la construcció d'obres hidràuliques, preses i canals de rec no ha d'obstaculitzar el cabal adequat perquè els sediments es puguin moure cap al delta i li demana que examini les possibilitats per tal d'assolir els objectius ambientals i les demandes d'aigua existents. Ara els eurodiputats poden presentar esmenes a aquest informe que s'hauria de debatre i aprovar al Comitè de Peticions de l'Eurocambra a finals de juny o al juliol. La delegació de Saky al Delta va estar formada per 5 eurodiputades més, una polonesa, una sueca, una letona, una italiana i una grega. En l'esborrany, els eurodiputats també insten a les autoritats espanyoles a integrar recursos hídrics disponibles de tipus no convencional, especialment l'aigua de les plantes de desalinització finançades per la Unió Europea que no s'utilitzen gaire actualment per millorar la seguretat del subministrament. Marxem ara cap a Tortosa perquè si ahir anunciàvem que ja hi ha pregunta, ara ja hi ha moviments des dels partits polítics i també des de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes.
Els partits d'Esquerra de Tortosa, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i Movem Tortosa defensen davant la consulta popular convocada per al dia 28 de maig sobre el futur del monument franquista del riu Ebre l'opció de retirar-lo i museitzar-lo. Esquerra i Moviment iniciaran una campanya en aquest sentit mentre que PSC es limitarà a defensar públicament aquesta opció, conscients de la diversitat d'opinió sobre la qüestió que hi ha entre els seus votants i simpatitzants. Tampoc farà campanya ni en un sentit ni en l'altre Convergència Democràtica de Catalunya, que se cenyirà a incentivar la participació, una crida que també han fet els socialistes. Polaritzats estan els dos partits contraris a la consulta. El PP, un cop convocada, ha anunciat que farà campanya pel manteniment del monument, mentre que la CUP, molt crítica amb el referèndum, demana a les forces d'Esquerra que no permetin que aquella atrocitat quedi al mig del riu i facin campanya per la retirada. En un comunicat passat, la CUP recorda que els arxius de l'època assenyalen que el monument es va construir amb propòsit d'homenatge a Franco, al seu exèrcit, la seva obra, les seves arrels i la seva promoció actual i futura. També ha criticat que es defensi la seva reinterpretació o museïtzació en record de la Pau. La Comissió per la retirada dels símbols franquistes a Tortosa no legitima la consulta, però no en planteja un boicot obert. Considera que és una vergonya que es traslladi a la ciutadania una patata calenta quan, per dignitat democràtica, el monument franquista s'hauria de retirar. De fet, ha titllat la situació de triple vergonya pel fet que el monument franquista continuï al mig del riu perquè se sotmet a consulta al seu futur i per la pregunta. La comissió ha afirmat que CiU no vol que retiri el monument i, si surt, que es queda tindrà excusa perfecta, però també ha criticat la resta dels partits que l'avalen. Han considerat que entrar al joc és fer un pas enrere.
Qüestions a Tortosa, marxem ara cap a Amposta perquè un màxim de 20 alumnes a les classes d'educació infantil i primària és el que reclama l'Ajuntament d'Amposta. Després de la moció aprovada al plenari d'aquest passat dilluns al vespre, que va aprovar per unanimitat una moció conjunta per a la reducció de la ràtio a les aules en el marc de la possible supressió d'una línia de P3 al municipi del Montsià el curs que ve. Serà el pròxim 17 de maig quan se sabrà finalment si Amposta per al pròxim curs aquesta línia de P3 en principi de l'escola Soria no Montagut i es queda amb només 9 grups. La lluita per evitar-ho ha arribat de nou al plenari d'Ampostí, on els regidors de l'equip de govern van vestir samarretes grogues reivindicatives. En una moció impulsada pel Partit Socialista i presentada finalment conjuntament per tots els grups municipals, es demana la reducció de la ràtio a les aules d'educació infantil i primària, tal com s'ha fet en altres indrets de Catalunya. El text acordat reclama que el govern de la Generalitat incrementi progressivament els recursos destinats al sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com a mínim en el 6% del producte interior brut en els 6 pròxims anys. També s'insta al Departament d'Ensenyament a no suprimir cap línia de P3 a la capital del Montsià i al Parlament de Catalunya a modificar la Llei d'Educació de Catalunya per rebaixar la ràtio en un màxim de 20 alumnes per aula en educació infantil i primària. El primer tinent d'alcalde, Miquel Subirats, va explicar que l'ensenyament és un pilar fonamental del nou país que s'està construint i creu que el Departament d'Ensenyament també ho sap i no ho retalla. Ho va explicar perquè substituïa l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, en funcions, que ha sigut pare de nou. Subirats va remarcar que si la supressió és per motius econòmics, el consistori d'Amposta podria assumir al pròxim curs el cost de la línia.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica per aquest dimecres. Sembla que el cel comença a tapar-se una miqueta. Ara ho sabrem, de fet, amb la Carme Farnelles del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimecres i ho fem ja amb canvis, però a l'espera de més canvis. Ara, durant el matí, s'espera que vagin arribant força núvols alts, núvols que seran protagonistes, sobretot de cara a la tarda, però també a la vegada aniran creixent aquestes nuvolades de cara al migdia, que podrien deixar algun ruixat, sobretot cap a la zona del prelitoral. Ruixats que enllaçaran amb aquestes pluges que s'esperen pel pas d'un front que ens passarà sobretot de cara a aquesta propera nit i durant el dia de demà. Demà ja parlarem d'un cel més tapat i de pluges una miqueta més continuades i també s'espera que les temperatures siguin més baixes que les d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Doncs esperarem que demà ens arribin les pluges o no. De fet, esperarem com avança la situació meteorològica. Ara mateix temperatura a la Mella de Mar de 18,9 graus centígrads, bastant pareguda a la vell, que fregàvem als 20 graus. Una humitat relativa del 58%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquestes han estat les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 27 d'abril de 2016. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris al 107.3 FM i també a ametllamar.cat/lacalaRTV.
I passada, com dèiem, la ressaca de Sant Jordi, novetats literàries que arriben al nostre Saló de Lectura i a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Ja ha passat el dia del llibre i de la rosa, o de la rosa i del llibre, Sant Jordi, però que passi a Sant Jordi no vol dir que deixéssim de parlar de llibres, perquè tot i que la paradeta la vam tindre molt guapeta, amb moltes propostes literàries, algunes d'aquestes novetats que han aparegut aquest Sant Jordi arriben ara a la Biblioteca Doctor Frías, i si sou d'aquells que preferiu doncs, anar a la biblioteca i agafar el llibre que més us agrada, doncs la veritat és que us presentarem aquests pròxims dies bastantes novetats, i això ho fem com sempre amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
La setmana passada vas estar entretingut, amb los xiquets de l'escola.
Pues sí, la Maria i l'Alba, que són les que van compartir aquest espai amb mi, van ser molt bones professionals, van fer-ho molt bé, i va ser tot molt animat.
Vam parlar de recomanacions per als més menors, per als més joves, però avui portem recomanacions realment de Sant Jordi. Novel·les de Sant Jordi.
Exacte, són novel·les, són novetats que ja es poden demanar a la Biblioteca Municipal per a llegir, i avui parlarem d'elles.
Parlarem d'elles. Jo crec que la que encapçala aquesta llista és, a més, me sembla, ho comentàvem a l'inici del programa, jo diria que és potser, si no el que més, un dels que més s'ha venut aquest Sant Jordi, que és El caçador de bruixes, de David Martí.
Doncs sí, David Martí, que és un barceloní nascut a l'any 1970, ja va tindre diverses novel·les també molt conegudes, com Les bruixes d'Arnes, La metgessa de Barcelona, Les dones sàvies de la muntanya, i enguany, com a novetat, pues, presenta El caçador de bruixes, que és una història d'un dels personatges més foscos i desconeguts de la història de Catalunya i de aquelles dones innocents que injustament va portar a la forca. Estem parlant que està ambientada a mitjan segle XVI, on un home prim i d'aspecte afable i inofensiu va deixar al seu pas un rastre de terror, desolació i desconfiança a les Terres de l'Ebre. Era Joan Malet, el primer caçador de bruixes de la història de Catalunya. Este senyor anava de poble en poble, cridat per les mateixes autoritats, amb el macabre encàrrec d'identificar les bruixes i els bruixots que, segons les mentalitats supersticioses de l'època, provocaven la mort de collites, bèsties i persones. Les seves pràctiques cruels no van passar desapercebudes als ulls de l'inquisidor general de Barcelona.
Per tant, segueix una miqueta d'alguna forma o altra amb esta línia, no? de fets de bruixes, de fets històrics que presentava ja David Martí. Ja ho deia, una de les novel·les que aquest Sant Jordi ha sonat bastant en el panorama literari d'aquí de casa nostra. Una de les propostes que aquest Sant Jordi ha portat llibres també a la Biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar, i que allà el trobareu. Tenim més propostes literàries, en aquest cas parlem de La barbàrie.
La barbàrie, del conegut escriptor Alberto Vázquez Figueroa. Ell mateix, d'esta novel·la, dia: vivim en un temps en què la realitat supera la fantasia, la ficció. No em sento capaç de determinar si he escrit una novel·la sobre la degradació política, un relat periodístic de dolorosa actualitat o un al·legat contra l'avarícia, la injustícia i el fanatisme. I és que tot el que hagués pogut imaginar es veu superat per uns esdeveniments que cada matí produeixen sorpresa i cada nit insomni. Costa d'acceptar-ho, però estem veient com l'immens arbre en què convivim els humans no va ser destruït per un llamp diví, sinó pel corc de governants parasitaris que li roben la saba, bojos extremistes que enverinen els seus fruits i rates especuladores que roseguen les seves arrels. No permetré que entre tots destrueixin l'arbre en el qual hauran de viure els meus fills i els meus nets. Això és el que el mateix autor diu de la seva pròpia novel·la. O sigui, que agafa-ho.
Això és, si diguéssim, el propi testimoni, no? O el propi resum que l'Alberto Vázquez Figueroa diu sobre la barbàrie. Home, el nom ja...
Sí, exacte, el nom ja déu-n'hi-do.
Ja marca.
Pots pensar que potser bé sapiguer de què parla, però bueno, estem parlant que parla de fets actuals i de la situació que estem vivint, molt trista, dolorosa, i bueno, no sé quins adjectius, el mateix autor, pues, ho dia amb el que acabem de llegir.
Sí, realment, doncs, bueno, una reflexió al final sobre, bueno, pues, esta amenaça que viu la població, d'alguna forma o altra, sobre el terrorisme islàmic, entenem, i també, pues, bueno, una crisi dels refugiats, que tot relacionat en aquest sentit, no? I que al final parlem d'un arbre.
Exacte.
Que està breu, entenc que aquí hi haurà una similitud, no? Busca una comparativa d'alguna forma. Exacte. Retòrica per a parlar. Barbàrie d'Alberto Vázquez Figueroa, hem parlat també del caçador de bruixes David Martí, i ara anem cap a la primera de les dones que ens plantegem, me sembla, en estes novetats literàries per aquest Sant Jordi de la Biblioteca Doctor Frías. Colla Valls torna als escenaris literaris amb Etèria.
Exacte, la Colla Valls, l'escriptora de Reus, que ja el 2010, amb la seva primera novel·la, que es deia La princesa de Jade, va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, i el 2012 també va publicar El Mercader, una novel·la amb molt d'èxit, pues ara presenta Etèria. Etèria què és? Pues és l'extraordinària odissea d'una intrèpida viatgera del segle IV. El darrer terç del segle IV és un període de canvis profuns. Els valors s'inverteixen i els perseguits es converteixen en perseguidors. El senat romà està dividit i la permanència de l'estàtua de la Victòria és el símbol de l'enfrontament entre pagans i cristians. En aquest escenari de fi d'una civilització, Letèria, una dona noble de la Galècia emparentada amb l'emperador Teodosi, emprèn un viatge a Terra Santa perseguint el seu somni. Durant el seu pas per Lucus Augusta, Caesar Augusta, Tarraco, Barcino, Gerunda, Roma i altres ciutats, escriurà un diari per transmetre aquesta experiència a les seves deixebles. Sovint, però, les coses no són com les havia previst. L'aparició d'Irene d'Aveleda, una patrícia que sota l'aparença de lluitar per una causa noble, cerca venjança, obligarà la pelegrina a prendre decisions insospitades i enfrontar-se a les seves pròpies contradiccions. Dues dones capgiren els seus destins en aquest calidoscopi d'un temps en crisi, un cant a la tolerància i l'amistat, a la capacitat de convertir el viatge en una experiència de vida, perquè res no està escrit a les estrelles.
Viatge, doncs, per la Mediterrània, podríem dir, per la costa mediterrània, passant, doncs, per aquestes antigues i actuals ciutats romanes i descobrint, doncs, un temps de canvis, no? Un temps de canvis en aquella societat entre el segle...
Canvis
socials a l'antiga Roma. Més recomanacions en aquest sentit, hem d'anar avançant, perquè encara en portem avui aquí dos més. Una altra dona, Sara Lark, i és la segona part d'una trilogia que és la trilogia del foc. De moment tenim un primer, aquest és el segon, El rumor de la caracola.
Exacte, aquí l'aclamada autora pues, torna amb el segon volum de la trilogia, que està ambientada a Nova Zelanda, no? I on se va vivint tota la història familiar. És una epopeia literària, emotiva, fascinant, que l'escriptora, amb la que l'escriptora ja ha seduït a 8 milions de lectors a tot el món. En aquesta ocasió estem a Plains de Canterbury, el 1853, on Rat Station ha vist créixer a una nova generació. Kat i Ida estan orgulloses de les seves meravelloses filles, la Carol i la Linda. Però els veïns no poden evitar sentir enveja davant d'una família tan ben avinguda. Tot d'una, com si fos un terrible cop del destí, la granja corre per ell i posa en risc el futur dels seus habitants. Des de la plaça del poblat arriben crits i el so d'un cargol. És un senyal d'atac. Aquesta vegada la bellesa de Nova Zelanda haurà de lidiar amb un capítol dramàtic en la història dels maoris.
Segona part d'aquesta trilogia del foc, El rumor de la caracola de Sara Lark, disponible a la llibreria...
Biblioteca.
A la biblioteca.
A la llibreria també, segur.
També. A la biblioteca, perdó. A la biblioteca. Ara jo pensava en la llibreria perquè la història és interessant per a vegades també fer comprar-se un llibre de tant en tant si no ho heu fet aquest Sant Jordi. Això anava a dir després de llibreria.
Jo he fet a vegades de llegir un llibre a biblioteca i si m'ha agradat molt acabar-lo comprant per rellegir-lo a casa.
A la biblioteca. Biblioteca, doctor Frías. I per acabar, Fran Zabaleta, que ens presenta en Tiempo de Halcones.
Tiempo de Halcones. Tota la història d'aquesta novel·la de Fran Zabaleta es situa en el marc de la revolta de Santiago de Compostela contra el seu amo a la fi de l'edat mitjana. Té lloc una història on hi ha un joc de poders, traïcions, set de venjança, amors apassionats, odis aferrissats, germans contra germans, nobles enfrontats entre si. Bé, una sèrie una època de temps durs, despietats, on els últims senyors feudals sotmetien a l'antic regne de Galícia a una creixent espiral de violència, fins que la indignació va esclatar. El protagonista Esteve, un jove servent, ha hagut de fugir i es refugia a Santiago de Compostela amb la doble esperança d'aprendre un ofici i, sobretot, adquirir la condició d'home lliure. En l'anomenada Ciutat Santa, la destinació somniada pels pelegrins de tot el món, nien els rumors, les intrigues, les corrupteles i els jocs de poder. Dues poderoses famílies aristocràtiques, els Trastàmara i els Moscoso, rivalitzen. La confraria de lladres imposa la seva llei a captaires, lladregots i prostitutes. Però ells, com també els menestrals i els burgesos, han de retre comptes i inclinar-se davant l'amo i el senyor de la terra de Santiago.
En Tiempo d'Halcones, una altra de les propostes per aquest Sant Jordi, des de la biblioteca Doctor Frías. I ara anava a dir la llibreria. Ara sí que toca. Llibreria, què has comprat este Sant Jordi Dani Boquera, per acabar?
Bé, m'han regalat.
T'han regalat, vale. Sí. No, també, això és veritat, també, regalat, això també està bé. Però...
Pues mira, d'una escriptora, Doris Catlin, i ara el títol és algo de les cenizas, però no recordo exactament el que em precedeix.
No cap.
No l'he començat a llegir, però és que estic llegint ara un precisament de la biblioteca, que l'estic acabant, i després començaré amb este, i té relació amb com vivim i veiem l'amor aquí a la nostra societat.
Per tant, també un tema molt interessant. Vam poder veure molts llibres exposats per les llibreries de la nostra població aquest passat dissabte, dia de Sant Jordi, a la Plaça Nova, i per tant, doncs, vulgues que no, això és bonic. Tens alguna coseta més per a comentar-nos o ja posem...
Per avui ja ho tinc tot, ara
hasta el pròxim dia, que encara tenim encara més novetats, és a dir, que este Sant Jordi ha portat nous llibres a la biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar. Títols aquests 5 que hem repassat, recordeu: El caçador de bruixes de David Martí, La barbàrie d'Alberto Vázquez Figueroa, Etèria de Colla Valls, El rumor de la caracola de Sara Larc i En tiempo d'Halcones de Fran Zabaleta, disponibles per a aquells qui us agrada llegir i us haurà d'anar a la biblioteca. Dani Boquera, fins la pròxima, gràcies.
Gràcies, adeu.
Anem tot seguit a una pausa per la publicitat i a la tornada ens hi posem amb el temps de l'entrevista. Avui parlarem sobre aquesta edició d'adults i concert de professors organitzat per dissabte pel matí des de l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar. Re, un parell de minuts i seguim en directe al Sempre amb tu.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine, t'assessorarem.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Vinga, som-hi amb la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Ahir us presentàvem les cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina que arrenquen aquest divendres i que enfilaran fins al 16 de maig. I també de la Diada del Port, una cita molt important dissabte i diumenge. Però dissabte i al matí, després doncs, de la inauguració d'aquesta Diada del Port, també tenim un momentet per poder-nos escapar i gaudir de bona música. Bona música que ens oferiran alumnes adults i els professors de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. És un dels elements també tradicionals, aquelles cites marcades al calendari, l'audició d'adults i el concert de professors. Avui volem parlar el nostre temps de l'entrevista al Sempre amb tu i per això ens acompanya un dels professors que dissabte també es posarà dalt de l'escenari en aquest concert. És en Sebastià García, professor de Llenguatge Musical. Sebastià, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Dani.
Anem a parlar sobre aquest concert de professors, sobre aquesta audició d'adults, una cita, sí, jo diria que obligatòria al calendari de l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar.
Doncs sí, com cada any complim amb la tradició, no?, del concert de professors i l'audició d'adults. I aquest curs pues, toca este dissabte, dia 30 d'abril.
Toca aquest dissabte 30 d'abril a partir de les 11 del matí a la sala de la Societat. Hi haurà aquesta audició d'adults i concerts de professors. En els pròxims minuts intentarem explicar una mica què és el que heu preparat, què és el que esteu acabant d'ultimar en aquests dies previs a dissabte sobre aquesta audició d'adults i el concert de professors abans, però permetem que et pregunti quants anys fa que estàs aquí a l'Escola de Música, Sebastià?
Pues aquest any és el quart any que estic aquí.
I els tres concerts previs,
sí,
van ser bons?
Van ser fabulosos, sí, i tant.
I el d'enguany com serà?
Pues segurament millor que el dels altres anys, no? Sempre intentem una mica pues, anar superant, no?
Agafem la bandera. Ara ens hi posem a parlar sobre el concert de professors abans, però fixem-nos una mica en aquesta audició d'adults que també hem vist doncs, diferents actuacions musicals. Recordo malament que doncs, fa un parell de caps de setmanes vam tindre també uns concerts al carrer de piano, una trobada de pianos al carrer.
Sí.
Hem vist vam tindre la trobada de saxos aquí al municipi a inicis de mes. l'escola de música no para de fer trobades amb els alumnes de l'escola, entenc també amb aquells que tu també per edats, aquestes edats sí. Més entre 12 a 18 anys més o menys, doncs tu com a professor de llenguatge musical, però també hi ha un altre segment de població que moltes vegades doncs no veiem en aquestes audicions més al públic, que són aquells adults que diuen, jo vull tocar la guitarra, jo vull tocar un instrument i s'apunten a l'escola de música. Aquests també els hem de donar un raconet per poder ensenyar els seus treballs i els seus progressos musicals.
I tant, i tant. Bueno, no només per qüestions pedagògiques, no? Ja que bueno, creiem que és important que els alumnes, encara que siguin adults, pues d'alguna manera experimenten bueno, què se sent quan has d'enfrontar-te a un públic, quan has de pujar a un escenari i quan has d'alguna manera mostrar als altres, no? Tant a professors o a altres professors que normalment no estan en contacte amb ell, pues què és lo que, bueno, en què consisteix una mica el seu treball, no? I també la seva progressió any a any, no? que és gran i és molt alta. Bueno, i a part d'aquesta part pedagògica, pues també pues disfrutar també, uh-huh. No? de lo que implica tota aquesta activitat que estem preparant una mica per a aquest tipus d'alumnes, no?
D'alguna forma és sortir de l'aula també d'alguna sí, forma sí, sí, i sí. Enfrontar-se doncs a un concert o a una audició que al final doncs sents un públic i has de demostrar que tots els coneixements adquirits al llarg doncs de les diferents classes, de les diferents formacions sí, de l'escola sí, de música sí, sí. Ha d'acabar tenint un resultat final.
Exactament. És sortir una mica d'aquesta àrea de confort, no? Que uh-huh. És el de, bueno, cada dia jo toco per al meu professor i no surto d'allí, no? Pues una mica obligar-nos i obligar-los amb ells també pues, a sortir d'aquesta àrea, no? I posar-los una mica en la situació en què ens trobem molts dels músics i professors que treballem aquí a l'escola, no?
Jo entenc també que lògicament, aquestes persones adultes que s'apunten a l'escola de música és perquè realment doncs, volen tindre una formació musical, no sé si el llenguatge, però l'instrument segur que sí. Sí, i també entenc que és perquè és com aquell cuquet que tenen, no? Aquella espineta clavada, jo volia de petit potser tocar la guitarra, i ara doncs tinc l'oportunitat de fer-ho i a més ensenyar els meus progressos i el meu treball.
Exactament, és una mica això, no? Pues, bueno, evidentment, dins de la gama d'alumnes d'adults, pues hi ha una mica de tot, no? Però molts sí que s'ajusten a aquest perfil, no? El de, bueno, durant l'època que ho hagués pogut fer no vaig poder fer-lo per circumstàncies X i ara, pues, bueno, tinc una mica més de temps i aprofito pues, per a formar-me una mica en aquest sentit, no?
Bueno, i segur que la resta, aquells més veterans que porten molts anys en el món de la música, també els agrada això de fer l'audició d'adults, eh? Vull dir, no,
tant,
no es quedaran tampoc sense pas ganes. Què heu preparat? Què és el que els adults, l'audició d'adults, veurem abans, entenc, o després? O com anirà això, l'ordre d'aquesta sí. Matinal a partir de les 11 del matí?
Bueno, nosaltres començarem a les 11 i començarem ja directament amb la part d'adults, no? Durarà aproximadament uns 45 minuts, una hora, i després ja començarem els profes, no? I, bueno, dins del concert d'adults pues, hi ha una mica de tot, no? Des d'adults que toquen amb un simple acompanyament de piano, no? Que s'enfronten al públic cantant amb un acompanyament de piano, fins a conjunts una mica més amplis, no? Com, per exemple, el conjunt de guitarres, no? On hi hauran aproximadament uns 5 o 6 components, alumnes de guitarra, pues, que tocaran un parell o tres de peces en conjunt. Uh-huh.
Per tant, doncs, tenim aquestes diferents propostes. Per tant, a l'arrencada, a les 11 del matí, dissabte 30 d'abril, Sala de la Societat. Primer seran els alumnes
exactament,
de l'Escola
sí.
de Música, qui obriran aquesta matinal musical. I després, aquesta horeta, entenc que durarà això, fareu sí. Descans entremig, entenc, no? Per a...
Sí, farem uns 10 minuts de descans per a fer el canvi d'escenari, no? Sempre hem de posar algun instrument que abans no estava, bueno, preparar una mica la situació, no?
I també doncs, deixar que els alumnes siguin espectadors, entenc, també,
exactament.
Durant uns pròxims minuts. Concert de professors, quants professors, ara de cap segur que et pillo, però quants professors tenim a l'Escola de Música i quants passaran per l'escenari de la Sala de la Societat dissabte?
Pues me pilles. Ara mateix t'hi diria entre uns 12 i 15 professors.
Després ja li preguntarem a la Fàtima, no et preocupis,
vale.
Ja li passarà la revista a la directora de l'escola.
Bueno, malauradament sempre... nosaltres tenim aquí a l'escola un avantatge o una cosa que és interessant, que és que pràcticament tots els professors que estem treballant a l'escola són músics en actiu. Això què implica? Bueno, té una part molt, molt positiva, no? En quant a la formació que dediquem als nostres alumnes, però també té una part negativa, i és que moltes vegades hi ha actes que coincideixen amb actuacions. Llavors, aquest dissabte no tots els professors de l'escola pues, podrem participar amb el cursant per circumstàncies molt semblants a aquestes, no? Perquè tenen un bolo a Barcelona, perquè els ha sortit una actuació no sé on, llavors, bueno, una mica el problema és aquest, no? Però la majoria sí que estarem aquest dissabte fent el concert.
No, i també entenc que és important que els alumnes no paren d'aprendre, doncs els professors tampoc han de parar d'aprendre més coses per explicar als seus alumnes o només pel seu bagatge ja personalment musical, que sempre això és molt important. Quin és el que ens presentareu en aquest concert de professors? Hi ha un repertori? Estareu tots junts interpretant? Sí. Hi hauran actuacions per separat? Com ho fareu, això?
Bueno, cada professor o cada grup de professors ens organitzem d'una manera diferent, no? És a dir, que jo trobarem des de un instrument sol amb un acompanyament de piano també, o tindrem també uns petits conjunts. Jo, per exemple, toco amb el professor de flauta, tocarem un duo per a un instrument electrònic que es diu EWI 5000.
Això és nou, no? O no?
Bueno, cada any sempre intentem, dins del concert de profes, que hi hagi una part de música una mica que surt fora de l'àmbit més acadèmic o més clàssic, no? Sempre, bueno, jo soc professor de llenguatge, però també me dedico també a lo que és la música electroacústica, no? La música electrònica, és a dir, aquella música que combina instruments acústics i mitjans electrònics. I aquest any el professor de flauta d'aquí de l'escola toca un instrument que és electrònic, és un instrument de vent, però que és electrònic, és a dir, tu bufes a través d'una canya, però el so que obtens és electrònic. I bueno, a partir d'aquí pues, vam estar parlant i vam pensar de, ostres, per què no fem algo així una mica més heavy metal, no? És a dir, una mica més pujat en aquest sentit, no? Llavors, bueno, farem la idea és fer una petita improvisació amb l'instrument aquest, amb l'EWI, i després també jo faig una espècie d'acompanyament electrònic, no? Amb una sèrie de síntesis de so a través de lo que ell fa, i bueno, tot això pues, ho anem disparant i anirem pues, una mica...
Això sona molt, molt de... Enteneu-me, de pel·lícula, perquè vull dir, és una cosa que no estem acostumats a veure amb moltes de les audicions o de concerts que veiem de l'Escola de Música. És una cosa bastant innovadora en aquest sentit.
Sí, una mica, ja et dic, és posar una mica el punt de contrast, no? De que la gent vegi que no, la música no és només el que estem acostumats a veure, no? De conjunts de cambra, de conjunts de saxos, guitarres, sinó que hi ha un camp que és un camp molt més experimental, no? Pues que tracta la música com un objecte de reflexió fins i tot, no? És a dir, quan parlem de música, de què estem parlant, no? I si això és música o no, vull dir, d'alguna manera encetem un debat interessant, no? Sobre avui en dia què és la música, no?
És un element important, no? Sobre els canvis i les transformacions en l'àmbit musical. Però més enllà d'això, d'esta proposta electrònica, què més podrem veure al
bueno, concert? Trobarem també... Bueno, podrem escoltar una peça per a acordió, guitarra i piano d'alguns dels professors. Una altra de les peces és també per a oboè i guitarra. Concretament una peça d'Astor Piazzolla, un compositor argentí molt, molt, molt interessant. Bueno, i al ser argentí, evidentment, estem parlant de tango, no? És a dir, com un compositor barrejava molt bé el que és el tango, la música folklòrica argentina, en el que és la música culta occidental, no? I la veritat és que la barreja és interessantíssima. I alguna sorpresa més, no? Algunes de les professors de llenguatge que s'encarreguen així dels grups de sensibilització, dels grups més petits, pues han preparat una petita activitat per a fer també participar al públic, no? Que el públic no sigui només un aspecte passiu, sinó que també es convertisca en algo actiu, no? Llavors, bueno, serà interessant també, no?, la seva proposta.
Entenc que aquí o cantarem o farem percussió o alguna coseta, eh? Aquí tocarà...
O tot barrejat.
O tot barrejat, sensibilització, llenguatge musical, aquí tot va una mica tot lligat, no?
Fins i tot moviment amb el cos, cantarem, vull dir, hem preparat alguna cosa que A mi personalment no m'han comentat massa, però m'han dit que...
Ah, t'ho han amagat perquè també toqui fer-ho tu també. Sense...
Exactament.
T'ho han amagat segur també perquè igual que els nostres oients s'aproximin... A tu segur que et toca anar, Sebastià, però els nostres oients també els hem de dir, abans d'anar a menjar la tonyina roja, que es passin per la sala de la societat a les 11 del matí en aquest concert de professors i també audició d'adults, tema que avui hem volgut comentar una miqueta al nostre Sempre en Tu. Darrer minut de l'entrevista, entenc que per a fer una crida a tota la gent que ens escolti, perquè hem presentat una cosa molt interessant i aquí sempre ens agrada molt la música i ens agrada doncs, veure l'evolució dels alumnes, però també aquelles sorpreses que es presenten als professors. Entenc, Sebastià, invita tothom.
I tant. Bueno, evidentment, l'escola els darrers mesos ha fet, com tu comentaves a l'inici de l'entrevista, ha fet una sèrie d'activitats, d'encontres musicals que evidentment estan orientats als alumnes, no? Als alumnes de la nostra escola, però que al ser en espais públics pues, també està bueno, convida també a la gent que està passejant en aquest moment per allí per a participar i fer los partícips també d'això, no? Aquesta vegada també, no? És a dir, convido a tots els bueno, els veïns d'aquí de l'Ametlla de Mar pues, a passar-se una estoneta, com comentes tu, per aquí per la sala SER, per a veure els nostres alumnes adults i potser amics, no? Totes les seves amistats i famílies, pues, òbviament estan convidades, perquè sempre trobaran algú conegut, no? Ostres, mira, no sabia que aquest pues, tocava la guitarra, no? I a més està fent un concert fins i tot, no? I simplement això,
i ho
fan molt bé. La veritat és que estem guanyant en qualitat, podem anar veient una mica la progressió de cada alumne, no? I la veritat és que és molt interessant. I, evidentment, pues, a que passen una bona estona escoltant música, veient-nos a nosaltres, els professors, no? Que a vegades... Se'ns perd una mica entre aquesta voràgine de les aules de l'escola de música, no? Nosaltres també sortim d'esta aula, ens plantem en un concert, en un escenari, no? I d'alguna manera donem una mica també la cara musical, no? A la gent que ens vulgui vindre a escoltar.
Doncs on de deixar aquí Sebastià García, professor de llenguatge musical de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. Moltíssimes gràcies, molta sort per la cita de dissabte.
Gràcies.
30 d'abril, 11 del matí, sala de la societat. Gràcies.
A tu, Dani.
I ràpidament anem cap a la nostra darrera secció d'avui, al Sempre amb tu. Es tracta de la nostra secció de les emocions que fem amb la Ruth Freixedas. Avui recuperem el darrer espai que vam compartir, no el de la setmana passada, que ja sabeu, ho vam fer especial als alumnes de l'Escola Sant Jordi, sinó a l'anterior, ara fa uns 15 dies. És el nostre temps de les emocions.
Seguint amb les emocions i agafant el fil del darrer programa en què parlàvem de les emocions, acabant en una cita de Nelson Mandela que deia «No és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-la». Unes paraules que ens han fet reflexionar i unes paraules per parlar avui de la por, Ruth. Bon dia.
Hola, bon dia, Fini.
Una setmana més ens acompanya el nostre apartat, el Sempre amb tu, la Ruth Freixedas, agraïda de que estiguis aquí amb nosaltres. I una frase, com deia, que ens va fer una mica reflexionar. No és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-la. Com comença la por? Què és la por?
Bé, doncs l'altre dia vam parlar de les quatre emocions bàsiques reconegudes internacionalment, que són la por, la ira, la tristesa i l'alegria. I avui parlarem de la por, quina és la seva funció i com podem entendre el seu servei. M'agradaria tornar a explicar que la por és una emoció. A partir d'aquestes quatre emocions bàsiques que he comentat és on radiquen totes les altres famílies d'emocions que n'hi ha moltíssimes. m'agradaria recordar que la emoció és un moviment, tal com diu la paraula, emoció, vol dir moviment, és un estímul i a través d'una energia externa que impacta en el nostre camp electromagnètic, té una durada de 3 segons aproximadament, i a partir d'aquí és on podem reconèixer quin moviment, quina emoció estem tenint. Comença amb aquest impacte a través del camp electromagnètic, després activa un pensament conscient o inconscient a través del nostre cervell més primitiu, que és l'amígdala. L'amígdala té el tamany com d'una atmela i és la nostra biblioteca emocional. Què vol dir? És on tenim tots els nostres records de totes les emocions i sobretot les que més impacte han tingut a la nostra vida. Per tant, si anem a parlar de l'origen de la por, com s'activa és a través de la nostra amígdala. I la por, la seva funció més important és protegir-nos. Fixa't, si no fos per la por, Fini, nosaltres no estaríem aquí. Si el ser humà no hagués tingut por de que li passés alguna cosa a l'època primitiva, no hagués començat a inventar estrils, situacions i coses per poder-nos defensar i poder sobreviure. Per tant, la por, en la seva mesura, és útil, necessària, i el servei que té és protegir-nos. El que sí que m'agradaria remarcar és quan tenim problemes amb la por, o bé quan no n'hi ha, que per exemple doncs un infant té poca por i has d'estar molt al tanto perquè pari compte, o quan hi ha un excés de por, que llavors ens n'aniríem a la emoció del pànic, i el pànic, la reacció biològica que té i neurològica, és de paralitzar-nos. Llavors aquí sí és on hi ha un problema. O per exemple tenir por a coses que penses que poden passar, però coses que de moment no estan sent reals o una situació que no és real, tenir por en aquesta mesura també ens pot afectar. Ara bé, la por quan apareix a la nostra vida per una situació que estem vivint al moment o un fet, el seu servei precisament és protegir-nos. Per tant, activa a través de l'amígdala activa aquesta alarma on tu, detectant això, pots veure què és de lo que te has de protegir per sentir-te segur.
Quins símptomes ens produeixen la por al cos?
Bé, doncs depèn de la persona, normalment pot ser a través d'una taquicàrdia, no?, que s'accelera les palpitacions del cor. Hi ha persones que comencen a tenir sudoració a les mans, que també ja explicarem un altre dia tot aquest circuit a nivell fisiològic. Depenent de la persona, hi ha gent que els hi afecta la parla, la comunicació, i no poden comunicar. Altres persones els hi fa un rec sanguini cap als peus per poder marxar, fugir. Depèn de cadascú.
Buscant informació pel que fa a la por, he trobat un experiment en què es van unir dues superfícies a una determinada altura. Una era opaca i l'altra era transparent, de manera que la transparent semblava que estigués suspesa en un buit. I al mig es va col·locar un xiquet menut, un nadó, que anava a rapos, i bueno, es va fer amb diversos xiquets, no?
Sí.
I quasi tots no anaven cap a la part transparent, anaven cap a la part opaca, però van ficar a la banda de la part transparent a la mare, somrient, i el xiquet en aquesta vegada sí. El 74% de xiquets van anar cap a la mare passant per la banda transparent a l'altura cap allà. Si no estava la mare, tots triaven cap a la part opaca.
Doncs sí, Fini, aquest és un gran exemple de molts estudis.
Què ens demostra aquest estudi? O la confiança de que havia la mare i no havia por?
Una vegada més, gràcies a tots aquests estudis, perquè això ja saps que és molt nou, el tema de les emocions, és relativament, saber-hi, igual 1980-82, de la mà de Daniel Goleman, per exemple, que aprofito per recomanar el llibre d'intel·ligència emocional de Daniel Goleman, o intel·ligència social, on poden entendre les persones a nivell neurològic i psicològic quin efecte té tot el camp emocional i el que estem dient. I aquesta prova que expliques, aquest experiment, doncs sí, es van donar compte. Gràcies a això, la plataforma que era transparent, m'agradaria explicar que els nadons en aquell moment tenien la sensació de vèrtic perquè semblava que quedessin suspesos a l'aire. Com van aconseguir que s'atrevissin gatejant a anar a l'altra part, que és on estava la mare? Doncs, què fa una mare? Què fa una mare al seu nadó? Una mare al seu nadó el protegeix, el cuida. Llavors, el nadó, en el moment que està veient el seu referent més important i la seva protecció més important, com pot ser una mare o un pare, va cap allà i supera la por. O sigui, una vegada més tenim una de les eines de la gestió de la por, com per exemple seria aquest cas.
O... aplicant una mica el dia a dia, podem aplicar-ho, per exemple, parlant d'altures, als castells, no? La canalla, que de vegades puja, però té por, no? Té por, però està al cap de colla o al cap de canalla, que va, sí, bé, donant-li ànim, i realment puja.
Molt bé, doncs sí, per exemple, aquesta és una gran, gran, gran gestió emocional. Aquí al poble tenim els xics caleros, els castellers, i on és un treball de tots, de tot l'equip tècnic i de tot l'equip administratiu, però sobretot a l'equip de canalla. A l'equip de canalla és qui constantment està treballant aquesta por, aquesta seguretat, aquesta confiança. De fet, el fet de els valors castellers, força, valor, equilibri i seny, són degut i són possibles sobretot gràcies a la confiança. Una posició de la canalla, tant un dosos o una quarta, dosos a cotxe d'onxaneta, quan pugen en aquestes alçades, imagina't el vèrtic que poden arribar a tenir, perquè ells són d'alçada petita i el castell, per exemple, un castell de 6, a dalt de tot, doncs estem parlant d'uns 8 metres d'alçada. Llavors, què passa? Que són nens que no tenen enteniment? O que... No. Passa la frase que ens va regalar l'altre dia. No és valent qui no té por, sinó qui sap conquistar-la. Per exemple, sé de primera mà que la canalla dels xiscaleros, aquesta és una de les grans virtuts que han treballat, que han assolit, que és conquistar la por de pujar cap amunt, buscar l'estructura segura i poder carregar el castell, tocar el cel amb la mà i donar aquesta alegria a tothom. Però en cap moment penseu que els crios no tenen por, perquè no és veritat. Torno a agafar el tema de l'amígdala, o sigui, clar que tenen por, però entre el treball que fa l'equip amb ells, que és magnífic, el treball personal, més els cascos, més tota la seguretat, sobretot la pinya, quanta més gent hi ha una colla castellera, més pinya hi ha, més segur se sent el crio, totes aquestes eines ajuden a la canalla a poder carregar i descarregar el castell. Per tant, aprofitaria també, si et sembla bé, per recordar dies d'assajos de la colla Els Xiscaleros. Perdoneu. El dilluns fan assajos de canalla a les 7 de la tarda al local del Sifonero, anant cap al CEM. El dimarts i divendres, fins que faci molt bon temps, els assajos són al poliesportiu, a partir de les 8 de la tarda, i també on poden gaudir de colchonetes, tots els sistemes de seguretat, les xarxes que tenen en el local, i tot el que faci falta perquè aquesta canalla es senti segura i pugui gaudir d'aquesta cultura i passió com són els castells.
I ja que estem parlant de castells, podem fer una crida perquè diumenge hi ha actuació a la Fira Abril, al Perelló.
Molt bé, sí, aquí seria fantàstic, el màxim de caleros i caleres possibles. Precisament, qualsevol persona és important a l'hora de fer pinya, a l'hora d'ajudar aquesta canalla que se senti segura, i pares que vulguin aprofitar, famílies que vulguin aprofitar de provar-ho, de portar el seu crio, val la pena, l'equip està molt preparat, és una colla maquíssima i val la pena perquè a part d'una activitat familiar i plena de goig i treball en equip, es fa un gran treball amb el que és la gestió de la por. Fini.
Parlem de la por, seguirem parlant de la por?
Sí, si voleu, sí. A mi m'agradaria donar una eina de la por, com és, per exemple, agafant-nos a l'estudi del gratacels de lo dels bebès, el que aconseguien les mares perquè els crios passessin era la protecció. Per tant, si tens sensació de por, mira de quina manera et pots protegir per poder-te sentir segur. Perquè la por, repeteixo, que és molt útil, perquè és per defensar-nos i avisar-nos de que estem en perill, i per poder-la gestionar, sapiguem com protegir-nos, és una gran eina de gestió. M'agradaria comentar, l'altre dia vàrem parlar una mica, te recordes, dels exemples que vas comentar de la tristesa. Estic molt agraïda, i d'aquí vull enviar una salutació a la Sandra, a la Nàdia i a la Linda, que em consta que ens escolten, i els hi envio una abraçada enorme. I em vaig trobar la Sandra, que ens havia escoltat el darrer programa, i em va agrair moltíssim el fet de la nostra intervenció, de l'explicació que vas donar tu i que vaig fer jo mateixa sobre la natura de la tristesa, no? Doncs avui m'agradaria també entendre la natura de la por. Dis-me quina por tens i et diré què et motiva i com podem transformar la por en una gran motivació.
Podem fer-ho?
Sí, tant. Sí, com? Tant. Descobrint, per exemple, amb el que jo, amb les meves competències, amb el coaching, descobrint quines pors tens, darrere d'això podem descobrir quines estratègies hi han i què és en veritat el que estàs buscant com a motivació.
Ruth, ens feia senyals Dani, serà per al pròxim programa. Jo volia aguardar un minutet, sí, em diu que sí, perquè avui és el Dia Internacional del Petó. És una emoció que ens omple, ens agrada fer besitos, ens agrada que ens faiguin besitos, n'hi ha de tota classe, i sabem que, a més, és beneficiós, no?
Moltíssim, moltíssim. M'encanta que sigui el Dia Internacional dels Petons, per favor. Feu molts besitos avui. I lligant-ho en el tema emocional, els petons venen de lo que seria la família de l'alegria a través d'estats d'amor. I, per exemple, biològicament, el que passa quan tens una besada afectuosa i amb sentiment, entre moltes hormones que es segreguen neurològicament, una d'elles, per exemple, és la serotonina, que sabem pels estudis científics que és l'hormona de la felicitat. Per tant, el fet de sentir amor, sentir tendresa, és una manera de, tant tu, el besador, com el besat, poder gaudir i compartir aquest estat de felicitat, no? Per exemple.
Doncs, Ruth, amb una besada per a tots, molt especialment per a tu i també per a
Dani. Gràcies, ara ens la farem.
Acabem avui aquestes emocions. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Punt i final ja el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Abans, però, com sempre, repassem a punts locals. Quini, què tenim avui?
I abans que recordar que si han engegat tard la ràdio i han agafat el programa, l'apartat avui de les emocions, que l'hem recuperat. Parlant del Dia de la Besada, parlàvem de Fira Abril, és un programa que hem recuperat avui al nostre programa.
Important també dir-ho, ho hem dit al sumari, ho hem dit abans de començar la secció, i si acabem també ho diem. Què de l'infini?
Doncs des del Servei de Recaptació recorda que dissabte finalitza el plaç per cobrar en via voluntària el rebuig de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica i també l'impost de les plaques dels gossos corresponents a l'exercici d'enguany. Recordem que és fins dissabte, però que les oficines estan tancades el dissabte. Doncs, si volen pagar un efectiu a l'Ajuntament és fins divendres, però que també ho poden fer a través dels caixers automàtics, doncs fins dissabte o a través d'una transferència ells des de cases de l'ordinador. Acaba important aquest plaç per pagar en via voluntària. Recordem el taller, molt bonic, aquest taller per conèixer les plantes del nostre voltant, del teu entorn, propietats, aplicacions, plantes que trobem al carrer, al carrer no, al nostre tros, més de la Mella de Mar, és el cap de setmana 14 de maig i 15. El 14 de la tarda al telecentre tindrem l'explicació, la xerrada informativa, i el dia 15 doncs, sortirem d'excursió a conèixer les plantes i a trobar-les al mig del bosc, al mig del camp.
No està gens malament també fer una sortida per... no només per passejar o per fer esport, també per conèixer més coses del nostre entorn.
I recordar també les inscripcions que estan obertes per participar a la Diada de la Bicicleta, en diumenge al Mas Plater, fins dijous, és a dir, fins en demà, al preu de 2 euros per tots aquells que vulguin anar amb bicicleta a la Mella de Mar, més que res per cobrir l'assegurança.
Apuntat, doncs, propostes importants per recordar. Què més tenim?
Fa dies que no recordem, tenim l'aplicació Evando, que podem descarregar-nos i llavors ens arriben tots els bandos al nostre telèfon, no?
Sí, això sí, això els bandos van arribant. De fet, ara, per exemple, ara ve que la nostra companya Glòria n'ha publicat uns quants i ara ens tocarà revisar, quan acabem el programa, aquests bandos, que per cert hem explicat, com un que encara no hem comentat i que també doncs està posat aquí als bandos, aquesta Diada de la Tonyina Roja al Port, dissabte i diumenge al matí. També informar una cosa que també em sembla que hem comentat, i és que comença la preinscripció a la llar d'infants a partir de dilluns de la pròxima setmana, dia 2, i per tant doncs, tota la informació de la documentació que s'ha de portar també la teniu disponible a l'aplicació Evando.
Dic, abans sentíem tocar les campanes, ara si sortim o entrem del poble veiem cotxes al tanatori i la pregunta qui s'ha mort no m'ho entenem, ho diem per la ràdio, però que també l'aplicació Evando també comuniquem la persona.
Les necrològiques, també és una altra de les funcions. Fini, a felicitar les Montserrats de nou, altre cop.
Jo m'havia apuntat un detallet, no?, de la imatge de la Mare de Déu, que es venera, no?, que si sabies perquè és de color negre. El cos del xiquet i el cos de la Mare de Déu és dorat, no?
Ara et diré que jo ho sabia, però ara mateix no me'n recordo. Refresca amb la memòria.
La Mare de Déu de Montserrat és negra, diuen, de les espelmes, del fum de les espelmes que han cremat durant anys i anys dins la cova on està la Mare de Déu.
Tens raó.
Més aviat diríem mascarada, no? Més que negra, nosaltres diríem
mascarada, no?
Mascarada, no?
Uh-huh. No. És veritat. Haurem d'anar a fer alguna excursió de tant en tant per allà dalt, eh? A
I et diré que l'11 de setembre del 1881, data capicua, 11 de setembre del 1881, el papa Lleó XIII va ser qui va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya.
Doncs, bueno, aquesta patrona de Catalunya que, sens dubte... patrona de Catalunya i també moltíssimes Montses, Montserrats i...
Moreneta.
Avui celebren el seu sant. Fini, demà hi tornarem amb més cosetes aquí al Sempre amb tu. I què m'anaves a dir?
No t'anava a dir. Avui programa 69. Mira, he comptat i saps quin dia tindrem el programa número 100?
Quin dia?
Divendres i 13.
Divendres i 13.
Sí, sí, de juny.
De juny. Bueno, divendres
especial,
i 13.
No? Podem fer algo especial.
Sí, nosaltres els divendres i 13, no sé si són més els dimarts i 13, però bueno, divendres i 13, doncs ja veurem com acaba venint. Ara pensava, i és que aquest maig també és divendres i 13. També tenim aquest maig divendres...
No, és el juny, és el juny.
Bueno, ho tindrem pròximament aquí al nostre Sempre amb tu. Fini, gràcies, fins demà.
Serà fins demà.
Molt bon dia a tots i fins demà.